TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 5 de febrer, en què la borrasca Leonardo afecta de ple les Balears. Bona part del litoral està en avís taronja per mala mà. En canvi, els avisos per vent són grocs a totes les illes, amb ratxes que podrien arribar a 80 km per hora. Tot després que ahir ja hi hagués pluges generalitzades a la comunitat. Marc Aldentai, bon dia. Quina quantitat d'aigua es va acumular?
Bon dia, ahir van arribar els 17 litres per metre quadrat. Precipitacions moderades, sobretot cap a punts del ponent de l'illa de Mallorca. Unes pluges que han continuat aquesta nit passada en el cas d'Eivissa i Formentera, i ara mateix hi ha qualque pluja a punts de Mallorca i de Menorca, però aquests ruixats aniran a menys avui de matí. I a partir de migdia ja no esperen precipitacions amb més estones de sol durant el cap vespre, però tindrem aquest vent que serà el protagonista avui, un vent que a hores d'ara ja comença a bufar de manera moderada i serà a partir de migdia i el cap vespre quan s'intensificarà i bufarà amb intensitat. Atenció a aquests cops de vent que arribaran als 80 km per hora i puntualment et superaran els 100, sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana. Aquesta situació deixarà un temporal marítim important a les costes exposades cap en el sud i oest de cada una de les illes. Atenció en aquestes onades que poden superar els 5-6 metres d'altura, per tant, temporal marítim, insistim, cap en aquest sector de les illes. Tot això, amb un augment de la temperatura, ens passa un front càlid, amb màximes que avui pugen, valors que quedaran entre els 16 i 19 graus, podem arribar a fregar els 20 cap en el nord i est de l'illa de Mallorca.
Sí, com sigui, el mes de febrer ha començat amb la mateixa dinàmica plujosa del gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de precipitacions. També a la península s'ha acumulat molta pluja, per exemple, a Grazalema, a Cádiz, han caigut gairebé 600 litres per metre quadrat en només 24 hores. La situació continua sent complicada avui a Andalusia. Els serveis d'emergències cerquen una dona que va caure al riu Turbilla a Màlaga, i Almeria i a Jaén continuen suspeses les classes. Tot d'una ho ampliem abans, però, destacam altres titulars de la jornada. El transport públic de Mallorca bat rècord de passatgers.
Per primera vegada supera els 40 milions el darrer any. Crida també l'atenció que 3 de cada 4 usuaris són residents, un perfil que va clarament a l'alça, en pas per la gratuïtat del servei.
Un increment de passatgers que es produeix enmig de les protestes dels maquinistes de serveis ferroviaris de Mallorca avui es tornen a veure amb l'empresa pública.
Reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació. Els treballadors d'SFM han fet pública una carta oberta adreçada al Consell de Mobilitat, en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària en el dia a dia.
I a Eivissa el Consell reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 9.000, mentre que l'estiu passat passaven els 20.000, és a dir, que hi haurà una reducció de 1.250 vehicles. El període de limitació enguany serà de dia 15 de juny al 15 de setembre.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell continua fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix a dir quan entrarà en vigor.
Amb tot, sembla complicat que s'aprovi al Parlament abans de l'estiu. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, vol que el text sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca.
I a Eivissa, l'Audiència Nacional ha ordenat l'esbocament de 8 escars i d'una terrassa situades a Portinats.
Això després de desestimar el recurs que havia presentat l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. El consistori havia demanat legalitzar les casetes al·ludint el seu caràcter tradicional i etnològic.
I en els esports, el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, s'ha mostrat satisfet amb la feina feta durant el mercat de fitxatges. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, Ortells. Ha explicat que s'ha complit el principal objectiu, que era que no sortissin jugadors importants. A més, destaca que les noves incorporacions, Kalumbà i Lubumbo, poden aportar coses diferents a l'equip, i reconeix que la plantilla aquesta temporada està rendint per davall de les seves possibilitats. I també en futbol, a la Copa del Rei, l'Atlètic Club i la Reial Societat jugaran les semifinals. L'Atlètic Club va derrotar per 1-2 al València i la Reial Societat va guanyar per 2-3 al camp de l'Alavés. Avui a les 9 del vespre es jugarà el darrer partit de quarts de final entre el Betis i l'Atlètic de Madrid.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Ansel López i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Bona part del litoral de les Balears es troba avui de nou en avís taronja per Malamà. En canvi, els avisos per vent són grocs arreu del territori amb ratxes que podrien arribar als 120 km per hora a cims i a zones costaneres. Serà previsiblement el dia amb fenòmens més destacats associats a la borrasca Leonardo, que ahir ja va deixar pluges generalitzades. El mes de febrer ha començat així amb la mateixa dinàmica plujosa del gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de pluja.
Les Balears s'han vist afectades enguany per 6 borrasques de gran impacte. Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph i Christine. I ara ja ha arribat Leonardo. Si fins ara el registre més alt situava el gener de 1978 com el més plujós de la història, enguany s'ha superat amb 20 dies d'aigua. Leonardo es debilitarà a partir de demà, tot i que dissabte s'espera que arribi una nova tempesta. De moment, avui el mal temps ja afecta el trànsit marítim. La companyia Baleària ha cancel·lat totes les sortides de la ruta Dénia-Eivissa-Palma i les de ferri ràpid que fan la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella.
Mentrestant, la situació continua complicada a la península, especialment a Andalusia. Els serveis d'emergència cerquen una dona que va caure al riu Torbilla, al municipi de Sallalonga, a Màlaga. La part més mediterrània de la comunitat autònoma continua encara en avís taronja i la resta en groc, tot i que bona part del territori avui es recuperen les classes presencials després de la suspensió d'ahir. Això sí, encara no hi haurà escola pràcticament tota la província d'Almeria i a la ciutat de Jaén.
El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, diu que avui miraran de recuperar la normalitat allà on sigui possible.
La intención es empezar a volver a la normalidad desde la perspectiva de lo que significa la actividad lectiva presencial.
I això que sentiu és a Grazalema, a Cádiz. Allà ha plogut gairebé 600 litres per metre quadrat en 24 hores i el batlle, Carlos Javier García, es mostrava preocupat.
Habíamos focalizado la atención en los desprendimientos, en la carretera, en la roca, pero desde luego no sabíamos que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno kárstico. Me cuentan los técnicos que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre.
A tot Andalusia s'han desallotjat més de 3.500 persones en zones inundables de Cádiz, Jaén i Màlaga per precaució i s'ha desbordat el riu Guadiaro al pas per diverses localitats.
I la inestabilitat meteorològica de les darreres setmanes ens ha deixat episodis de despreniments a diferents punts de les illes. A Mallorca, el més destacat ha estat l'esllavissada a la zona d'Esverger d'Esporles, dia 22 de gener. Fa més d'una setmana, però encara continuen les restriccions d'accés tant per a vehicles com per a vianants. Anem en directe fins a aquest indret. Cristina Abaussà, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Bon dia, Ido. En aquests moments encara hi ha les barreres que impedeixen el pas cap en aquesta zona d'Esverger, de allà dues cases, i per tant l'accés és difícil. En aquests moments jo no som allà perquè no hi ha cobertures, però sí que abans de baixar el poble, abans de baixar Esporles, hi he passat i he pogut veure com hi ha les barreres col·locades que impedeixen aquest pas i que hi ha cartells que avisen d'aquest risc de despreniments, d'aquest risc de desllavissades, però com dèieu, aquest despreniment de roques va tenir lloc ara fa dues setmanes, dia 22 de gener, però aquestes mesures restrictives encara continuen, però per conèixer millor la situació en volen parlar amb el batlle d'aquest municipi, amb el batlle d'Esporles. Ell és en Josep Ferrà. Senyor Ferrà, bon dia. Encara continua amb el platerbal activat. Quins perills hi ha ara per a la població?
En aquest moment, teòricament, hi ha els mateixos perills que fa dues setmanes. No ha canviat res, la situació és la mateixa, per tant, el risc persisteix fins que no tinguem un nou informe que mos pugui determinar prendre decisions distintes a les que vàrem prendre ara fa 15 dies.
I ara estàu a l'espera d'un informe de risc, val? Que vos ha d'arribar d'aquí uns dies. No, se suposa que no estarà molt. Quins són els escenaris que contempleu que pot passar una vegada vos arriba a aquest informe?
Bé, aquest informe, primer de tot, no és un informe vinculant. El Risbal fa una feina científic-tècnica que a la qual agraïm, però emergències i l'Ajuntament d'Espotles, per precaució i perquè creiem que aquestes mesures són ses, aquest informe és el més aproximat, és el que poden tenir per prendre decisions, ens ajudarà moltíssim. Per això estem a l'espera d'aquest informe d'aquest grup d'estudis de la universitat. Què pot canviar? Pot canviar que la situació d'emergència ja no pugui desaparèixer i que se puguin dur a terme actuacions per acondicionar la zona on hi va haver el despendiment de roques, no? Tant els vials com poder habilitar també o poder donar major seguretat a la gent que ha decidit quedar-se a les llars que estan a la vora aquesta caiguda.
A part d'aquest punt que abans fora de micro comentàvem que no és la primera vegada que hi ha un despreniment de roques, la Serra de Tramuntana en general és una zona de risc. A Esporles teniu localitzat altres punts on puguin succeir fets com aquest i en cas que passi això, els veïnats de quina manera han d'actuar, que és el que poden fer?
Sí. Desprendiment de roques n'hi ha constantment des de fa segles, no? És a dir, hi ha episodis documentats, testimonis de gent molt major, i tota aquesta zona de la Serra de Tramuntana, aquesta zona d'Esporles, són recurrents. Ja l'any 2018 hi va haver exactament en el mateix lloc que ara hi va haver una gran caiguda de roques que afectaren un habitatge, i fa dos anys un altre episodi a la Casa Nova, que és una petita urbanització que està just de vora el Verger, que va tenir un episodi amb danys materials important, i l'any passat exactament igual per tercer cop la mateixa caiguda, la mateixa fractura, no?, que fa un any, no? Per tant, sí, és una zona bastant recurrent.
Moltes gràcies, Josep Ferrà, que com han dit és el batle d'Esporles, i com han pogut sentir pendents d'aquest informe de Risbal, que recorda no és vinculant, i molta precaució a les persones que viviu en aquestes zones.
Gràcies, Cristina. En directe avui des d'Esporles, 8:12.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I avui també vos hem de parlar del rècord de passatgers en el transport públic a Mallorca. Per primera vegada s'han superat els 40 milions aquest darrer any, parlant d'un increment del 5% respecte de l'any anterior. Crida l'atenció que 3 de cada 4 usuaris són residents, un perfil que va clarament a l'alça en pas per la gratuïtat del servei.
En el cas del Busos, els illencs suposen el 64% i la resta són visitants, ja que en aquest cas sí que hi ha rutes cap a zones d'estiueig. Ara per ara, els Busos són el transport públic més emprat. En total, l'any passat hi va en viatjar prop de 30 milions de passatgers. José Luis Mateos, el conseller de Mobilitat.
Nuevo récord de viajeros del transporte público interurbano en Mallorca y además más usuarios residentes que nunca. Dejando muy claro que desde el gobierno de Marga Proens, desde este gobierno y desde esta consellería y esta dirección general, la apuesta por el transporte público es una prioritat des del principi de legislatura.
Ara mateix, 608.000 persones residents a les Illes Balears disposen de la targeta intermodal o la targeta única que permet viatjar tant en tren i en metro com amb els busos del TIP i l'MT a Palma.
Un increment notable de passatgers enmig de les protestes dels maquinistes de serveis ferroviaris de Mallorca. Avui hi haurà un altre cara a cara amb l'empresa pública. Reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació.
Això a l'espera del que les parts puguin acordar la trobada de les 10:30 del matí. Els treballadors de l'SFM han fet pública una carta oberta adreçada al conseller en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària en el dia a dia. Es la contesta el missatge de tranquil·litat que ha transmès el govern i a la carta que el gerent va enviar a la plantilla. És José María Briz, maquinista i membre del comitè.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo. Y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
El comitè d'empresa adverteix que disposa d'un dossier amb incidències documentades dels darrers anys i afirma que el problema és real, recurrent i estructural. També expressa preocupació per la publicació d'informes que, segons denuncien, minimitzen la situació en moments políticament delicats.
La seguretat ferroviària torna a centrar avui per segon dia consecutiu la reunió del ministre de Transports, Òscar Puente, amb els sindicats de maquinistes. Pretén que desconvoquin la vaga convocada a partir de dilluns que ve arran dels dos accidents mortals de tren, les crisis ferroviàries per la suspensió de l'alta velocitat cap a Andalusia i la paralització del servei de Rodalies a Catalunya.
De moment, els comitès d'empresa mantenen les aturades entre el dies 9 i 11 de febrer, reclamen un canvi de model, també recuperar els estàndards de seguretat. De fet, les protestes es varen incrementar amb les tragèdies d'Adamuz i de Gelida, amb un balanç de 47 morts. Avui dia encara hi ha 13 ferits del sinistre de Còrdoba que continuen ingressats en hospitals andalusos.
I tot això quan a Catalunya Rodalies continua a mig gas, es mantenen les afectacions amb petites millores en el transport alternatiu.
El servei ha començat amb els mateixos trams ferroviaris tallats que continuen cobrint-se amb busos alternatius. Adif ha detectat pràcticament 650 punts a la xarxa de Rodalies que han de ser inspeccionats per determinar si cal actuar-hi. Es tracta de trinxeres, talussos, túnels i la majoria d'aquests punts se situen en zones pròximes a la costa. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha denunciat que reforçarà, ha anunciat, volen dir, que reforçarà l'equip de Rodalies amb 30 places més i amb una divisió que vetllarà pel manteniment preventiu de la xarxa.
Iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui. L'altra certesa, que també hi ha aquell matí, és que garantim la mobilitat de tots els viatgers de Rodalies de Catalunya, ja sigui en un mode ferroviari o a través dels serveis alternatius per carretera que s'han disposat als diferents trams que estan afectats.
Així mateix, i davant dels problemes de mobilitat que està provocant la crisi ferroviària, Vueling ha anunciat que recupera temporalment el pont aeri Barcelona-Madrid del 9 al 22 de febrer.
I el Consell d'Eivissa reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa. Seran prop de 19.000, mentre que l'estiu passat passaven dels 20.000. La reducció, per tant, és de 1.250 vehicles.
A més, el període de limitacions enguany serà del dia 15 de juny al dia 15 de setembre. La temporada passada va ser del dia 1 de juny fins al 31 de setembre. S'ha pres aquesta decisió perquè tanmateix ni a principis de juny ni a final de setembre no s'arribava al límit de màxim permès.
Una decisió aquesta que no rep el suport de la patronal de cotxes de lloguer de les Balears, Baleval. El seu president, Cristóbal Herrera, diu que no s'arreglen els verdaders problemes en matèria de mobilitat que té l'illa i que sempre apunten cap al sector del rentacar com a creadors de la problemàtica.
Sobretot no arregla el problema principal, que és el que queremos solucionar todos, que es la problemática con las congestiones en la isla. Ni se acomete un nuevo plan de transporte público que nos ayude a todos a movernos por la isla, ni se están acometiendo medidas para los puntos negros de mayor congestión en la isla, y lo único que hace es reiterar que el problema es el rentacar.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell continua fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix a dir quan entrarà en vigor. Amb tot, sembla complicat que s'aprovi al Parlament abans de l'estiu.
El conseller de Mobilitat s'ha reunit aquest dimecres amb la patronal de lloguer turístic i aviat convocarà els partits polítics. Abans també visitarà a Eivissa, on, com dèiem, ja s'ha establit una quantitat màxima de cotxes. Fernando Rubio insisteix que la realitat a Mallorca és diferent, ni que sigui perquè és més grossa. Per això vol que el test sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca, ¿no? Si yo ahora le digo el mes que viene, pero en un mes pues las cosas se hacen rápido, corriendo y mal, pues yo no estaré satisfecho. Entonces yo creo que aquí lo importante es que estemos satisfechos todos.
La patronal del lloguer turístic, però, passa pena que la limitació de cotxes a Mallorca per millorar la mobilitat pugui perjudicar els seus negocis. La gerent d'Aptur és Maria Gibert.
Mos mirarem amb carinyo l'esborrany, però sí que tindrem en compte això, perquè, a més, segons quin tipus de mesura, entenem que podria beneficiar les grans cadenes hoteleres per fletar un bus fins a l'hotel i després no, en el final a un hotel d'interessa que el turista faci la despesa a dins l'hotel i que no se mogui a dinar a un restaurant, etc.
Gibert al·lega també que tenir manco clients de lloguer turístic seria perjudicial per a l'oferta complementària.
es reprenen les reunions de la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat. Entre d'altres qüestions, es debat l'increment de l'impost de turisme sostenible.
El govern, però, adverteix de la complexitat d'aplicar aquesta mesura. José Antonio Caldés és director general de Diàleg Social.
Entendemos que una modificación, en este caso, del impuesto de turismo sostenible es un proyecto con cierta complejidad, en la cual hay que debatir no solamente si se tiene que subir y cuánto se tiene que subir, sino el mecanismo de cómo podemos trasladar esos fondos a la sociedad y a proyectos que ayuden a mejorar la competitividad y, sobre todo, el bienestar de los ciudadanos. Pero lo que es muy importante remarcar, siendo importante el impuesto de turismo sostenible, es que el pacto de sostenibilidad va más allá que una modificación del ITS.
La próxima convocatòria de la Mesa per a la Sostenibilitat serà demà divendres, dia 6 de febrer.
D'altra banda, el PSIP rebutja defensar la pujada de l'impost turístic a la Mesa per a la Sostenibilitat, pensant que es tracta d'una proposta de la presidenta Marga Proens i que és ella qui l'hauria de defensar, Marta Puyalto.
El Partit Socialista ho ha comunicat a la presidenta per carta. Iago Negreola ha recordat que l'acord assolit durant el darrer debat de política general establia que seria el govern qui duria a la mesa les propostes dels grups parlamentaris.
Yo estoy seguro que la señora Proens en esa mesa defenderá la propuesta mejor que nosotros porque es su propuesta. El Partido Socialista registró la propuesta de Proens. Por tanto, ¿para qué va a ir el Partido Socialista a explicar la propuesta de Proens?
Dimarts que ve, PP i Vox tombaran les mans a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, hi confia. Des de l'esquerra, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, creuen que el debat servirà per recordar, diuen, la falta de paraula de Proens.
Nosotros estamos muy tranquilos. El Partido Popular entiendo que cumplirá su palabra.
El PP torna a sucumbir a les dèries de Vox, en aquest cas en contra de la memòria democràtica.
I un cop van tenir el cul salvat, van decidir trencar el pacte al que havíem arribat i derogar igualment la llei de memòria democràtica.
Mentre els populars han registrat al Parlament una iniciativa per denunciar un dèficit de 1.000 policies nacionals i guàrdies civils, Marga Duran en culpa Pedro Sánchez.
No els adona condicions dignes i això, evidentment, té conseqüències ja molt greus. I vostès diran, qui està sostenint ara la seguretat ciutadana? Pues les policies locals.
El vicepresident Antoni Costa compareixerà dimarts que ve al Parlament per abordar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet Madrid.
I la Guàrdia Civil ha detingut tres persones a Son Servera en el marc d'una operació contra el tràfic, el narcotràfic i el blanqueig de capitals. Està previst que dos d'ells passin avui matí a disposició judicial, serà els jutges de Manacor.
Els agents els han arrestat després d'un escorcoll a un habitatge a Son Servera dins l'operació Baquea Artà. S'han intervingut distintes drogues, com ara cocaïna, marihuana, haixix, a més de dobers, vehicles i material electrònic. A un dels detinguts se li imputa un delicte contra la salut pública i a l'altre contra la salut pública i, a més, el de blanqueig de capitals. El tercer investigat només seria en aquest cas per blanqueig i ja ha quedat en llibertat.
I la Fiscalia d'Indonèsia demana 18 anys de presó per a cadascun dels acusats per l'assassinat de Matilde Muñoz.
Perquè el fiscal considera que els acusats causaren patiment a la víctima, recordem-ho, veïnada de Palma, abans de morir. Els acusa d'homicidi, també d'assassinat premeditat i de robatori amb violència. Muñoz, recordem-ho, va ser localitzada a una platja de Lombok, a mig quilòmetre de l'hotel, després que els acusats ocultassin el seu cos durant més de dos mesos.
I el conductor d'un camió de 28 anys ha resultat ferit greu aquest dimecres a Palma, després que el vehicle que conduïa col·lidís contra el pilar d'un pont de l'autovia d'Andratx a l'altura de Marivent.
L'accident va obligar a tallar la circulació al migdia en direcció cap a Palma perquè el camió va perdre damunt la calçada caixes amb botelles de refresc que eren part de la mercaderia que duia.
I el Consell Davis elabora un estudi sobre els efectes que tenen les xarxes socials en els joves. Els tècnics del Centre d'Estudi de Prevenció de Conductes Addictives enllesteixen un qüestionari en què passaran els joves d'entre 12 i 18 anys. Creuen que l'accés a les xarxes requereix d'un procés maduratiu previ, per això són partidaris de prohibir-ne l'ús als menors. És Belén Alvite, directora del CEPCA.
Jo solamente le pido a cada adulto cómo empezó utilizando las redes sociales y que analice cómo lo está utilizando en la actualidad y que vean cómo ha ido gradualmente aumentando, ¿no? Pues si eso nos pasa a los adultos, que ya tenemos un cerebro cuajado, por decirlo de alguna forma, pues imagínate en periodos en los que estos niños están madurando.
També dona suport a aquesta iniciativa l'associació Adolescència Lliure de Mòbils, que agrupa famílies que han signat un pacte en què es comprometen a no comprar el primer telèfon mòbil als seus fills fins que no tinguin 16 anys. Reclamen també una ràpida implementació d'aquestes mesures. Segons per les 8:25.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem ara els esports parlant del director de futbol del Mallorca, Pablo Hortens, que s'ha mostrat satisfet amb la feina feta durant el mercat de fitxatges. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Pablo Hortens ha explicat que s'ha complit el principal objectiu, que era que no sortissin jugadors importants.
Bueno, yo creo que en este mercado teníamos una premisa clara, que es mantener la mayoría de los jugadores que tenemos. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva. Creo que teníamos una necesidad en una posición concreta, que es la que teníamos que reforzar. Al final han venido dos compañeros nuevos a cubrir esa posición y estamos confiados de que nos van a ayudar a lograr los objetivos.
I tot i la complicada situació a la classificació, el director de futbol del Mallorca té clar que confia en l'actual plantilla.
Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos plena confianza en los jugadores que conforman esta plantilla. El grueso de la plantilla, yo cada vez que he hablado, he dicho que el futuro del Mallorca pasa por eso, por esos jugadores que tenemos ya nosotros. Detectamos una necesidad en una posición y ha venido gente a ayudarnos a cubrirla. Las expectativas de cada uno que pueda pensar que necesitamos 4, 5, 6, 3, 2 jugadores, eso ya va un poco en cada uno. Nosotros teníamos claro la línea a seguir.
I això sí, Pablo Hortens destaca que la darrera incorporació, Cito Lubumbo, pot aportar coses diferents a l'equip.
Bueno, yo creo que es un jugador que tiene experiencia en Serie A, es una liga muy competitiva, y yo creo que tiene unas condiciones que nosotros no tenemos muchos jugadores como él en la plantilla. Tiene mucha fuerza, tiene mucha actitud, tiene personalidad, tiene desborde, tiene potencia. Yo creo que nos va a ayudar con unas condiciones que él tiene que nosotros no tenemos.
I pel que fa al capítol de sortides, un dels jugadors que ha tingut ofertes d'altres clubs i que, per cert, finalitza contracte a final de temporada és Omar Mascarell.
Es lo que te puedo decir. El club, en este caso, no hemos llegado a un acuerdo con el club que lo quería, y de su renovación pues hablaremos estos días. Por mi parte, pues ojalá pudiera llegar, pero hay que entender a todas las partes también.
I el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, va asegurar que tots els doblers que ingressa al club són per fitxar jugadors.
Todos los clubes generan una serie de ingresos por diferentes caminos o vías, y ese dinero se utiliza para poder fichar jugadores. Habrá unos clubes a lo mejor que tienen una filosofía de repartir si hay beneficios, si no, tal. Nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que la propiedad lo tiene clarísimo. Es que todo ingreso, todo euro que entra en este club no va a ningún otro lado que no sea el césped.
I a la part esportiva, Jagoba Arrasate ja prepara amb els seus futbolistes el partit de dissabte contra el Barça. A la sessió d'ahir, el tècnic ja va veure en acció a la darrera incorporació, Cito Lubumbo. El vestidor confia treure qualque resultat positiu del camp del líder del Camp Nou. És el lateral, Toni Lato.
Al final tenim que continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. Tenim que tindre aquesta ambició d'estar millor. I bueno, ara, com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà, i perquè no podem ser els primers, ojalà.
I a la Copa del Rei, l'Atlètic Club i la Reial Societat acompanyen el Barça a les semifinals. L'Atlètic Club va derrotar per 1-2 al València i la Reial va guanyar per 2-3 al Camp de l'Alavés. Avui, a les 9 del vespre, es jugarà el darrer partit de quarts de final entre el Betis i l'Atlètic de Madrid. I pel que fa a la Copa de la Reina, avui, a les 9 del vespre, és el torn del Barça amb les mallorquines Catacoll i Patri Guijarro, que s'enfrontaran al Reial Madrid. Ahir es classificaren el Tenerife i l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació, l'UD Eivissa ja prepara el partit contra el Betis Deportivo de diumenge a les 12 en tota la plantilla, que haurà de lluitar aquests mesos per intentar entrar al play-off d'ascens. El futbolista de l'UD, Unai Medina, diu que l'objectiu continua sent l'ascens a segona.
Para mí, en mi mente está el ascender. Yo el primer año que vine aquí a ascender y bueno, esa es mi meta y yo lo voy a intentar hasta el final. Hemos mejorado mucho en muchas facetas del juego. Empezamos mejorando en defensa, sobre todo nos metían bastantes goles. Hemos mejorado mucho ese nivel.
I en futbol sala, la selecció espanyola amb el jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos, jugarà la final de l'Europeu després d'imposar-se per 1-2 contra Croàcia a les semifinals. El seu rival serà Portugal, que va derrotar per 4-1 a la selecció francesa. La gran final es jugarà dissabte a les 7:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. La borrasca Leonardo afecta de ple avui les Balears. Bona part del litoral està en avís taronja per mal. En canvi, els avisos per vent són grocs a totes les illes, amb ratxes que podrien arribar als 80 km per hora. Tot després que ahir ja hi hagués pluges generalitzades a la comunitat.
Febrer, per tant, ha començat amb la mateixa dinàmica plujosa del gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de precipitacions. Mentre a la península la situació continua sent complicada, avui a Andalusia els serveis d'emergències cercant una dona que va caure al riu Turbilla, a Màlaga.
I el transport públic de Mallorca bat rècord de passatgers.
Per primera vegada supera els 40 milions el darrer any, un increment de passatgers que es produeix enmig de les protestes dels maquinistes de serveis ferroviaris de Mallorca. Avui es tornen a veure amb l'empresa pública.
I a Eivissa el Consell reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 19.000, mentre que l'estiu passat passaven els 20.000, és a dir, que hi haurà una reducció de 1.250 vehicles. El període de limitació enguany serà de dia 15 de juny al 15 de setembre.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa a les edicions insulars. L'Audiència Nacional ha ordenat l'esbocament de 8 casetes Varador i d'una terrassa situades a Portinats a Sant Joan de Labritja. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. L'Audiència ha desestimat el recurs que havia presentat l'Ajuntament, que demanava legalitzar les casetes que ocupaven uns 635 metres quadrats de domini públic a al·ludint el seu caràcter tradicional. El Ministeri de Transició Ecològica ja va denegar el 2021 la legalització. El consistori encara pot presentar un recurs de cassació.
I l'Ajuntament de Manacor ha estat el primer a concedir una llicència urbanística a través d'entitats col·laboradores. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Una opció que permet la llei de simplificació administrativa aprovada pel govern el 2024. D'aquesta manera, el consistori governat permès per Mallorca aconseguir reduir el temps d'espera de 2 anys a 3 mesos.
I el Partit Popular traslladarà a Menorca la prohibició del burca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Presentarà iniciatives al Consell Insular i a tots els ajuntaments per demanar la prohibició del vel integral als espais públics. Considera que atempta contra la igualtat, la llibertat i la dignitat de les dones. La iniciativa va en el mateix sentit que la ja aprovada aquesta setmana al Parlament, dirigida al Govern Central i a la Unió Europea.
8:32, fem ara una pausa.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Carropiquín.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I moment ara per l'entrevista a l'informatiu matí. Avui la notícia és de nou la borrasca Leonardo. La península ha tocat amb força i aquí avui afectarà amb avís taronja per mala mà bona part de les illes i groc per vent a totes les Balears. Per parlar d'aquest nou episodi i per fer balanç de la pluja que ha caigut des que ha començat l'any, saludam Maria José Guerrero, que és la delegada de l'AEMET aquí a les illes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Començant primer pel que està passant ara, avui tornem a tenir avisos a les illes per mala mà i per vent. A més, continua la pluja. La borrasca Leonardo, que està causant estralls a Andalusia, arriba, però ho fa de manera descafeinada a les Balears. Quina és la previsió?
Bueno, la borrasca Leonardo realmente pues está situada en el Atlántico, bien al oeste de las Islas Británicas. Lo que pasa que es muy profunda y en su radio de acción pues afecta, lógicamente, a la península ibérica y además ya menos, con menos intensidad a las Islas Baleares, porque todas las borrascas que nos llegan, los frentes que nos llegan del Atlántico, pues lo que es precipitación no suele dejar mucho. Ya lo vimos ayer, pues sí, en Palma Puerto Pi dejó 16 litros, pero el resto del archipiélago cantidades inferiores, 2, 4, 6 litros, poca cantidad. Pero sí que en ese radio de acción, las isobaras, esas líneas que unen los puntos de igual presión, pues están muy juntas, y eso significa que el viento se espera que sea, bueno, que vaya arreciando a lo largo del día. Y por eso tenemos activados para hoy, desde las 12 del mediodía, avisos por rachas de viento de 70 y 80 kilómetros hora. ¿Qué pasa también cuando sopla viento fuerte? Pues que como estamos rodeados de mar, el mar también se ve afectado, con lo cual, consecuentemente, esperamos también mala mar. Como hay un recorrido bastante amplio marítimo de este temporal, pues esperamos, hemos activado aviso de nivel naranja, sobre todo pensando en las costas y puertos, calas, que están orientadas al sur y suroeste, que es de donde procede el viento. Por tanto, ahí esperamos olas de que llamamos nosotros a altura significativa, que es como un tercio de las más altas, olas entre 4 y 6 metros. Pero claro, entre esas más altas, esperamos que la ola máxima pueda alcanzar entre 8 y 10 metros. Pero si a esto unimos que la presión es bastante baja, pues digamos que la repercusión que puede tener en esos paseos marítimos y costas orientadas a la dirección de eso, de, como he dicho, de sur y suroeste, pues se verán bastante afectadas. Por tanto, es una situación Baleares bajo la influencia de Leonardo, con especial afección al viento y también a la mar a mar y impacto que tiene sobre las costas. De manera que con este mensaje, pues lo que procede, pues eso es a amarrar todo, sobre todo los barcos, y tener cuidado porque puede, el mar puede penetrar bastante en tierra.
¿Y cuán mejorará esta situación?
Bueno, pues tenemos mejorías transitorias. El viernes habrá una mejoría transitoria desde primera hora de la mañana, pero luego el sábado nos va a llegar otra perturbación. Otra perturbación que también va a dar lugar a viento algo fuerte y algunas precipitaciones. Luego ya parece que tendemos a una cierta normalidad, porque la verdad que llevamos un año. Empezamos con Francis, si lo recordamos, que nos dio los Reyes Magos, la cabalgata, algo de lluvia, viento, sobre todo también mucho frío. Luego pasó eso, luego ya llegó pues la segunda quincena de enero, y es que ha sido un no parar de sucesión de borrascas. Unas atlánticas que llegaban aquí con bastante afección de viento y algo de lluvia, y una concreto que sí que en niveles altos pues teníamos esa vaguada, que ya sabemos que favorece la inestabilidad, pero en nivel bajo teníamos una borrasca que favorecía los vientos de componente este, que fue pues uno de los días que más llovió de todo el mes de enero en las Islas Baleares.
I senyora però, Guerrero, on han d'anar a cercar l'explicació de que hagin arribat més borrasques i justament aquest mes de gener?
Bueno, normalmente sabemos, con los números en la mano, que en el invierno es la segunda estación que más llueve de todo el año, de seguida del otoño. Es decir, ¿qué suele ocurrir en los inviernos? Pues que, digamos, las borrascas, es decir, el anticiclón de las Azores, pues suele bajar, las altas presiones suelen descender de latitud hacia el sur y dejan paso a borrascas que vienen pues todo el círculo polar que hay entre el trópico y el polo. De ahí vienen todas las borrascas. Lo que pasa es que este año pues han venido de manera sucesiva. Entonces, pues esta es la explicación, que digamos que las altas presiones se han desplazado hacia el sur y han favorecido pues que llegue una borrasca tras otra, prácticamente con un ciclo incluso menor que el semanal, que es lo que suele pasar. Normalmente las borrascas pues suelen tener un periodo semanal, pues aquí casi ha sido incluso menor.
Segons l'avanç climatològic mensual de l'EMET, també ha plogut molt. A Mallorca, per exemple, de mitjana 120 litres per metre quadrat, el doble del que seria normal, o Eivissa 110, que són dues vegades i mig més d'allò habitual. Per tant, no és una sensació subjectiva, no? Han caigut moltes precipitacions. S'ha arribat a qualque rècord?
Lo que es récord, no. Pero sí que lo hemos calificado como muy húmedo el mes de enero, porque como bien apuntaba, pues ha llovido en Mallorca. Bueno, podemos decir que en todas las Baleares ha llovido de forma generalizada y todas las islas se caracterizan por que ha sido un enero muy húmedo. En Mallorca, pues en promedio el doble, el doble de lo habitual, destacando Puerto Pí, que ha sido hasta tres veces más de lo normal. En Menorca, dos tercios, en Ibiza, y también destacamos también que ha sido muy ventoso. Ahí sí que se ha batido récord de número de días con viento fuerte. Es decir, por ejemplo, en el aeropuerto de Palma, normalmente en enero se contabiliza unos 5 días de viento fuerte, y este año ha sido el triple, con 15 días. Y igual ha ocurrido en el resto de las islas, también ha habido más días de viento fuerte de lo normal. Como la temperatura, claro, al soplar el viento, eso impide que la temperatura, sobre todo las mínimas, bajen mucho, ¿no? Uh-huh. Por eso el número de heladas también ha sido mayor, o sea, perdón, ha habido menos número de días con heladas que lo habitual. Y luego, en cuanto a nieve, pues aunque ha nevado en la cumbre prácticamente el mismo número de días que toca, que son unos 4 días en el mes de enero, pero y solamente un día 500 metros. Pero claro, digamos que la cota pues ha quedado más alta pues debido a ese ambiente cálido que ha caracterizado el mes de enero. Y claro, alguien podría decir, pero si hemos pasado algún día frío. Sí, bueno, pasamos. Lo que está registrado es el día 7 de enero, en torno a los Reyes Magos, ¿no? El 5, el 7, fueron días fríos con la temperatura, con el termómetro en la mano. Lo que ocurre que los otros días, pues como ha soplado ese viento fuerte, pues la sensación térmica era de frío, pero los termómetros no han acusado ese valor, que de hecho pues ha quedado calificado uh-huh. enero como cálido, con 0,8 grados por encima de lo normal en promedio. Uh-huh. I en totes les islas igual.
Idò bé, hem tancat un mes que s'ha caracteritzat per pluja, però no s'han batut rècords. Sí que hi ha hagut un rècord per dies en què ha fet vent fort aquí a les Illes. Maria José Guerrero, delegada de l'EMET a les Balears, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I abans de les desconnexions insulars, repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. L'exdirigent socialista Francisco Salazar compareix avui en la comissió Coldo del Senat. Ho fa 7 mesos després d'haver deixat els seus càrrecs per acusacions d'assetjament sexual.
Està previst que el Partit Popular l'interrogui per la seva revelació amb el president espanyol Pedro Sánchez en la campanya interna del PSOE del 2017, quan el varen reelegir com a secretari general. Això l'endemà que el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, hagi apel·lat a no normalitzar els presumptes casos de corrupció que afecten el Partit Socialista i el cap de l'executiu espanyol.
¿De verdad que nos vamos a acomodar y vamos a normalizar lo que cualquiera de las cosas que he contado haría caer a cualquier primer ministro europeo?
I l'actriu Elisa Moyla ha retirat la seva acusació particular contra Íñigo Errejón en el procés que se segueix contra l'exdirigent de Sumar. Per tant, l'expolític ha anunciat que mantindrà la querella per calúmnies contra l'actriu per demostrar la seva innocència.
Segons ha explicat a les seves xarxes socials, la intèrpret ho fa perquè ningú no hauria de carregar sola amb una cosa així. Ara bé, fons de la defensa de Errejón consideren que s'ha fet enrere perquè asseguren la situació era insostenible, atès que el Ministeri Fiscal no acusava.
I de la crònica internacional, l'est de l'illa de Cuba ha quedat a les fosques després que el sistema elèctric nacional hagi patit un col·lapse.
Prop de 3,4 milions de persones se n'han vist afectades. És la segona caiguda parcial del sistema en 4 mesos i en un moment de greu crisi energètica al país, que es veu agreujada per l'assetjament petrolier dels Estats Units.
Precisament, als Estats Units, el president Donald Trump ha parlat en una entrevista a la cadena NBC sobre els dos manifestants morts a tirs a Minneapolis per part d'aquests agents. Lamenta els fets, però diu que l'expreti i René conegut no eren àngels.
Coincidint amb l'anunci de la retirada de la ciutat de 700 agents federals de l'ICE, el Servei d'Immigració i Aduanes ha justificat la seva tasca. Diu que les persones migrants que estan expulsant són criminals.
We allowed to come into our country people the likes of which
han permès entrar al nostre país gent que cap altre país hauria pogut entrar i ara els estan traient, deia el president, que assegura que això és el que farà amb la criminalitat.
I això quan s'ha conegut la condemna a cadena perpètua d'un home per intentar matar Donald Trump el 2024 a un camp de golf de Florida.
Va ser el segon intent d'assassinar contra el republicà quan era aspirant a la presidència dels Estats Units. El primer va ser quan va rebre un tir a l'orella just quan estava fent un míting.
I arribem a les 8:45 minuts. Ara sí, és el moment de les desconnexions insulars aquí a Vetre Ràdio.
Vetre Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Manacor ha estat el primer a concedir una llicència urbanística a través d'entitats col·laboradores, una opció que permet la llei de simplificació administrativa aprovada pel govern l'any 2024. D'aquesta manera, aquest consistori, governat per Més per Mallorca, aconsegueix reduir el temps d'espera de 2 anys a 3 mesos. Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista Inca, a l'altura del polígon de Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setablir en sentit Andrats. I a la persona de les restes principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant la informació esportiva, on continuen les restriccions per perill d'espreniment a la roca de Roca, a la zona d'Esverger, quan fa 2 setmanes de la darrera llevissada registrada al municipi. L'Ajuntament està pendent en aquests moments que Risbal els hi remeti un informe no vinculant per tal que puguin decidir quines mesures són les més adients. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El batlle d'Esportes, Josep Ferrà, ha explicat que en aquests moments els riscos són els mateixos que el passat 22 de gener, el dia del succés. Ara bé, amb l'informe potser hauran de fer modificacions a les actuacions.
Que pot canviar? Pot canviar que la situació d'emergència ja no pugui desaparèixer i que se puguin dur a terme actuacions per acondicionar la zona on hi va haver el despreniment de roques, no? Tant els vials com poder habilitar també o poder donar major seguretat a la gent que ha decidit quedar-se a les llars que estan a la vora aquesta caiguda.
Ara bé, episodis com el del passat 22 de gener són recurrents a la Serra de Tramuntana. Els veïnats diuen que és habitual, que estan acostumats.
Hi vaig pobre Nadal, però bé, sé que hi ha hagut desprendiment, una altra que jo ja em vaig caure una i vaig caure damunt d'una casa, també. fa X, i en fi. Però bé, el que diu el compañero, aquí és normal, això. Igual que si mor bé una torrentada,
que la secretaria troba pedres al mig i tot. Però això és naturalesa, no? El que passa quan plau molt i... I és el que hi ha. No pot fer res.
Hi ha un poquet de respecte. De fet, és un lloc que no transita molta gent, però sí que hi van cotxes i també hi ha molta gent i va fer esport, sobretot. I s'ha quedat un poc que va haver succés, però no saben res més. No saben si s'ha solucionat, si no...
Això és Porles, mentre tant a Manacor l'Ajuntament ha estat el primer a concedir una llicència urbanística a través d'entitats col·laboradores, una acció que permet la llei de simplificació administrativa aprovada pel govern el 2024. D'aquesta manera, el consistori governat per Més per Mallorca ha estat aconseguir reduir el temps d'espera fins als 3 mesos.
Manacor ja ha atorgat 4 llicències d'obres i en té 8 en tramitació en pocs mesos. S'ha pogut fer gràcies a la normativa aprovada pel govern que permet que les entitats privades de certificació urbanística, les ECU, que autoritza el Consell de Mallorca, puguin externalitzar la tramitació. L'Ajuntament només resol les llicències sense haver de donar-ne el contingut. Núria Hinojosa és la delegada d'Urbanisme de Manacor.
Estem contents d'aquesta col·laboració público-privada que s'ha posat en marxa, que està habilitada per llei, i contents de ser el primer ajuntament, el primer municipi que ho activa, perquè és una eina més que tenim els ajuntaments per alleugerir les cues i s'espera que tenen els promotors per obtenir una llicència d'obra.
El temps d'espera s'ha reduït de 2 anys a només 3 mesos. Això sí, només per als promotors que vulguin pagar els serveis de les ECU. La fórmula público-privada en matèria urbanística ja està implantada a altres comunitats i és, segons el conseller de Territori, José Luis Mateo, la millor manera de desbloquejar el sector urbanístic.
Porque están aquí para facilitar, están aquí para agilizar, están para dar salida a esos informes jurídico-técnicos que puedan dar esa tramitación mucho más ágil a las licencias. Y vuelvo a insistir, pasar de 3 años a 3 meses creo que es tremendamente revelador de cuál es el objetivo fundamental de estas entidades, ¿no?
També ha lloat i defensat la fórmula público-privada al conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio.
Nosaltres des del Consell de Mallorca també hem aprovat el registre, per tant ja tenim, crec que ara mateix són 4 empreses que estan registrades i que poden actuar a tota l'illa de Mallorca.
Els pobles de Muro i Alcúdia, entre d'altres, també han implantat ja les entitats col·laboradores urbanístiques per alleugerir les llistes d'espera per aconseguir llicències.
Mentrestant, a Sa Pobla, 17 projectes s'han presentat al concurs d'idees per ampliar la residència pública Ull Alfàs.
Ahir va començar la fase de valoració per elegir la proposta arquitectònica que servirà de base per redactar el projecte definitiu. L'objectiu és augmentar la capacitat en 40 places més i millorar la funcionalitat dels espais. El centre que gestiona l'IMAS assumirà també la gestió de les noves places.
Més qüestions.
No, nosaltres...
Més qüestions. La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, ha posat en marxa una nova campanya per fomentar les compres de proximitat amb el lema Aquest Sant Valentí, enamora't del petit comerç.
La campanya es difon a través d'un vídeo promocional que es mostra diferents escenes quotidianes del petit comerç, com una floristeria preparant un ram o una llibreria escrivint una dedicatòria. I contraposa aquesta experiència propera amb la fredor i la immediatesa de la compra en línia. Entre els enamorats n'hi ha que aposten per afavorir el comerç local, però d'altres es decanten per l'opció més econòmica i veuen el dia de Sant Valentí com una data purament comercial.
No, nosaltres mirem de comprar en els llocs locals, no en les grans superfícies, i si és artesania o fet a mà, doncs encara millor. Bueno, per donar vida una miqueta a les coses que tenen més valor, més feina, que són més nostres.
No tengo ni una enamorada, pero bueno, pienso que deberíamos apoyar más a los comercios del interior de Mallorca, ¿no?
Sí, ayer me compró mi novio un muñeco para el día de los enamorados con un destiz que me encanta. Yo creo que funciona fatal porque te gastas un pastón tanto en Navidad como en los enamorados, para nada. Y por eso no lo compro yo porque es mucho más caro.
I parlam ara de mesures relacionades amb la sostenibilitat i amb la cura del medi ambient, ja que un grup d'estudiants o professors de l'Institut de Bendinata Calvià ha posat en marxa una campanya per aconseguir que l'ONU aprovi la declaració del Dia Internacional de les Illes. Seria una jornada en concret, el dia 19 de maig, perquè la societat prengués consciència de la vulnerabilitat dels territoris insulars a causa del canvi climàtic.
Aquesta setmana han enviat la petició a la Coordinació Internacional de la UNESCO perquè necessiten el suport institucional. A part del canvi climàtic, les joves també fan referència al turisme de masses i a la sobreexplotació dels recursos. Les alumnes de l'Institut conviden les escoles i entitats a unir-se en la campanya d'aquesta manera.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena i a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
Nosaltres celebrarem dia de 9 de maig el Dia Mundial de les Illes i dedicarem les jornades ambientals de l'IES Bendinat a aquesta temàtica per fer-ne més ressò entre la comunitat educativa.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Palma està molt pendent de la previsió meteorològica en vista a la celebració de la Rua i la Rueta. El Carnestoltes dels més petits està programat per aquest diumenge, dia 8 de febrer, les disfresses per als més grans per l'altre diumenge, dia 15, però si s'activen avisos al calendari es podria modificar les inscripcions per participar en la Rua. Encara estan obertes i a temps fins al dia 12 de febrer. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Moment ara per la cultura.
La vella catedral reposa lluminosa mirant la llunyania.
Visites teatralitzades, conferències, exposicions, també un conte infantil i un podcast. La Catedral de Mallorca treu pit en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, reivindica amb tot un any d'activitats la petjada immensa que va deixar l'arquitecte català a la Seu, Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia, perquè diuen que la seva intervenció és molt més que en retirar el cor del centre de la nau, que era l'encàrrec principal que havia rebut. Gaudí va imaginar molt més, va transformar un interior immens i fosc en un espai de llum que obligàs el fidel a mirar cap allà, cap a l'altar, cap al sagrari. Per això el baldaquí sobre l'altar, el mural ceràmic que llueix i l'envolta i molt més, la reforma de la capella de la Santíssima Trinitat, que està just al damunt d'aquí, del mural ceràmic de l'altar, i que té un trencadís que va quedar a mitges quan Campins morí i Gaudí va tornar a Barcelona. En fi, tot aquest llegat és el que es difondrà en guany, en què la Sagrada Família, però, serà la gran protagonista, perquè diuen, des d'aquí, des de Mallorca, Andreu Villalonga, el director de la Càtedra Seu de Mallorca, de la Universitat de les Illes Balears, que aquesta intervenció, la de Gaudí a la Seu, mereix també tota l'atenció.
La Seu de Mallorca s'ha considerat com una obra secundària i crec que és un error, crec que és tot el contrari. La reforma de la Seu és una intervenció única a dins la carrera de Gaudí. I això crec que no és una opinió, no? És un fet històric. Única per què? Perquè és la primera i la darrera vegada a la qual Gaudí intervé en una catedral. No només una catedral, sinó una catedral com la nostra, una catedral com la de Mallorca.
A més de la Catedral de Mallorca, en aquest any Gaudí participen també els 16 edificis on va intervenir l'arquitecte català, la majoria a Catalunya, però també a Lleó o a Cantàbria. El primer dels actes d'aquest centenari tindrà lloc diumenge a les 10:30 del matí amb la missa estacional que presidirà el bisbe de Mallorca i que es podrà veure també a través d'IB3 Televisió.
Si Antoni Gaudí és un dels noms propis de la plana cultural que vos apropam avui, l'altre és Blai Bonat, el creador de Santanyí. Moria el 1997, però la seva obra és encara ben viva i ho serà un poc més aquest 2026, quan es commemorarà durant tot l'any el centenari del seu naixement.
I per fer-ho hi trobarem de tot, exposicions, espectacles, recitals, xerrades, conferències. Els versos de Blai Bonat també seran a les biblioteques, trobarem el seu esperit al cinema a la fresca, en Pasolini o a les rutes literàries pel seu paisatge tan petit i a la vegada tan universal. Blai Bonat serà, sobretot, el que és més important, recordat. Carme Castells és directora de la Fundació Mallorca Literària.
Aquesta fita del centenari és una ocasió immillorable per fer-lo present arreu. Recitat, escoltat, llegit, cantat, interpel·lat. Evidentment, és l'ocasió de recordar-lo, perquè recordar, com ell mos va ensenyar, recordar, recordar, significa acostar les coses al cor.
De moment, parlem d'una trentena d'actes de tot tipus, com dèiem, que es posaran en marxa a partir del mes que ve. Serà, en concret, dia 20 de març, coincidint amb el Dia de la Poesia. Un acte festiu, alegre, ple de paraules i d'accents diversos que tindrà lloc, esclar, al seu poble natal. És Carme Castells.
Es dia en què celebrarem l'arrencada d'aquest any Blai Bonat amb aquesta celebració d'esvers en ruta Blai Desperta. Blai Desperta també és un vers de l'autor i, per tant, pensàvem que així segurament el descendirem i el farem present. I omplirem Santanyí amb esversos del poeta, dits amb moltes sonoritats, amb moltes diccions, per part d'escriptors venguts d'arreu del territori.
I aquest serà el primer de molts, el darrer dels quals dia 10 de desembre a la sala de plens del Consell de Mallorca, on tindrà lloc l'acte institucional de commemoració d'un any que en qüestió de setmanes serà declarat oficial. Una veu plena de nius, un dels versos del seu poema Soledat Oberta, englobarà tots aquests actes previstos en aquest centenari. Tota la informació actualitzada al web de Mallorca Literària.
I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. La EMET activa avui la vista taronja per mala mà a bona part de la costa balear i el groc. A l'interior per vent, la borrasca Leonardo arriba així a les illes després de deixar nombroses incidències al sud peninsular, però ho fa debilitada. S'enceta així un mes de febrer que precedeix a un gener que ha estat especialment destacat pel que fa a les pluges i el vent a la comunitat.
Segons ha explicat la delegada de la EMET a les Balears, Maria José Guerrero, fa només uns minuts a l'informatiu matí, en alguns punts de les illes, com a Palma, s'ha multiplicat per 3 les precipitacions que es registren de mitjana a un mes de gener. També el vent ha estat protagonista amb l'aeroport de Palma registrant fins a 15 dies de ràfegues fortes, quan habitualment són 5, tot a causa de la successió extraordinària de borrasques.
La verdad que llevamos un año